Hola i benvinguts una setmana més aquí a Eixample Barcelona Ràdio, on realitzem aquest programa dedicat al 7è Art Cinerama. Esperem l'arribada d'aquí un moment de Conxita Brotons. De moment començo jo el programa, un servidor, Joan Ribas. I avui tenim l'edició número 112, corresponent a aquest cap de setmana del 15 i 16 de maig, on repassarem algunes de les escenes que ens han estat arribant aquest divendres. També un record per a l'actor nord-americà Jack Taylor, però afincat molts anys aquí a Espanya i per Europa. I mirarem de parlar amb un periodista cultural que té certa relació amb una pel·lícula que s'estrena avui divendres, Pizza Movies. També han arribat Okum, Un Hijo, Jugada Maestra i també un musical, El Beso de la Mujer Araña. I per començar avui el programa, pues, res millor que començar amb música i en aquest cas en un tema d'una pel·lícula en la qual va participar l'actor Jack Taylor, que és una pel·lícula que es va titular Mil gritos tiene la noche i que en aquest cas la música la va fer un espanyol que no ha fet una gran carrera, però que es diu Librado Pastor. Aquí està el tema de Mil gritos tiene la noche. Com diem, Mil gritos tiran la noche és aquest petit homenatge, després parlarem d'aquest actor Jack Taylor, però abans escoltem un tràiler d'una pel·lícula que ens arriba avui divendres, dia 15.
Bueno, ya está.
¿Qué ya está?
Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
¿Cómo que una pizzería? Por
pizzería
favor.
Pizzería temática de cine.
Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
Ah, ¿te parece mal la idea?
Malísima.
Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
He puesto que...
Eres italiano.
De Albacete, pero tengo familia.
Le voy a pedir dinero a Joaquín Reyes.
Yo creo que esa es su mamá para abrir una pizzería.
Yo dibujo pizza, ¿será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza.
¿Sabes qué película es esta?
Jurassic Park.
Mira los comentarios.
Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
No puedo creer. Pedidos son pedidos.
Hay que organizarse.
Dejas la agencia para montar la pizzería.
La caja, puro cine, repartidores, temático. ¿Quién puede hacer esto?
¿Qué sector es precario? Críticos de cine.
I donem la benvinguda a Pere Vall. Benvingut, Pere.
Moltes gràcies.
Al programa Cinerama, ja saps que sempre vulguis. Aquí parlem de cinema i parlem de periodisme cultural i la situació que suposo que tu coneixes molt bé, no? De com està la situació actualment del tema de treballar i comentar temes culturals a la premsa, a la ràdio, a la televisió. Complicat, no?
És complicat, però bé, un ha de tenir experiència i armes i creativitat i buscar camins nous i proposar coses, però sí, la cultura ha estat els últims anys bastant desplaçada doncs, dels mitjans de comunicació i dels diaris i de tots els llocs. Sort que vosaltres la respecteu i la cuidem.
Sí, aquestes ràdios petites, mira, intentem parlar pues, això del que ens agrada, no? Però lamentablement televisions com TV3, per exemple, va desaparèixer el programa que dirigia Jaume Figueres i no hi ha hagut una com diria jo?
Ara no un relleu,
exactament. No? Exacte, molt bé, Pere. Tu suposo que no t'ha donat per treballar fent pizzas, no? Creant una pizzeria.
Uf, jo és que sóc un cuiner horrorós, no sé fer res, tot se'm crema, no sé, espantós. Cuinar seria l'última cosa que sabria fer. Gasto molts diners, i tampoc en guanyo molts, en plats ja preparats i precuinats, i una pizza sortiria un desastre, segur cremada.
Bueno, pues ha arribat Pizza Movies, Carlo Padial el seu director, Judit Martín, Berto Romero, la parella protagonista d'aquesta història, no? D'una dona que és periodista cultural, però que veu que la seva feina està cada vegada pitjor pagada, que té que comentar pel·lícules mexicanes que ella no li agraden, no? I té a la ment pues, muntar un negoci de pizzas, no? I canviar totalment de vida. I la seva parella, Berto Romero, pues, treballa en una empresa de publicitat i intenta aconseguir el crèdit a partir d'aquí se desenvolupa aquesta comèdia en què es parla molt pues, això de crítica de cinema i apareixen diferents personatges que nosaltres coneixem molt dins de la crítica cinematogràfica i jo crec que és el cameo en què més vegades apareixes en pantalla, no? Perquè tu surts per avall allà a Pizza Movies.
N'hi ha un que surto encara més, que és una pel·li del Marc Ferrer, que es diu Mai sé com reir, cantar, tal vez soñar, o una cosa així, mai sé els verbs, en allà em passo ja de sortir. Però sí que és veritat que en aquesta doncs, apareix doncs, com unes 5 vegades.
Sí, 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 bastant, eh? No és difícil trobar-te, no? Des de... surts al principi de la pel·lícula abans d'entrar als cinemes Girona, després dins del cinema Girona també apareixes parlant amb una noia,
sí.
I després ja el tema del restaurant quan es crea aquella cuina per fabricar pizzas, no? Que tu no pares de parlar pel mòbil. T'havien trucat en un tema urgent o és part del guió? O és improvisació?
No, Va ser una casualitat. La primera escena que vam rodar, que és l'escena en què des del carrer entrem en el local aquest on hem d'entrevistar-nos, hem de parlar amb Alberto i la Judit, doncs diuen acció, comencem a entrar des del carrer i em truca una gran amiga meva, que és la Guillermina Mota, i em poso a parlar amb ella. I segueixo caminant, darrere del grupet aquest de futurs aspirants a pizzers, i quan acabem de rodar l'escena li pregunto a Alberto, escolta, ha passat això, tal qual, ho hem de repetir o no sé què, i diu, no, perfecte, a partir d'ara el teu personatge estarà tota l'estona parlant per telèfon. I, o sigui, casualitat, màgia, la Guillermina, ja li donat les gràcies moltes vegades, però gràcies a aquesta trucada inesperada i que vaig agafar quan potser havia d'haver silenciat el telèfon o deixar-ho per un altre moment, doncs el meu personatge té aquesta característica de que està parlant tota l'estona per telèfon i passant de les indicacions d'Alberto i de la Judit.
Sí, o sigui que hi ha un altre cameo, que és el de la Guillermina Mota, en aquest cas, mut, no? No sé si la seva veu, no?
Increïble. No, però si haguéssim posat un micro allà, se l'hauria sentit a ella.
A part, també surt el Fausto Fernández, de Fotogrames, sí. El Philip Angel de La Vanguardia, sí. I el capo del cinema Girona, el Toni Espinosa, que també té un diàleg.
Sí, amb diàleg i tot. Hi ha una situació que no explicarem, però té un diàleg i està estupendo, com si ho hagués fet tota la vida. Dona, estic content això, sobretot perquè és una comèdia romàntica, en què tota l'estona s'estimen, que no hi ha crisi, que no es desesperen quan les coses no surten bé, ans al contrari, encara s'estimen més i encara tenen més ganes de fer una cosa en comú que no té res a veure amb el periodisme cultural, que el personatge de la Judit Martín està inspirat en la pròpia coguionista, la Desiree de Fez, ni que té a veure amb la publicitat.
I que també s'ha dedicat a fer pizzas, la Desiree, no?
No.
Vale.
De moment no, però crec que tot sorgeix d'alguna vegada que la Desiree li ha dit al Carlo, escolta, si la cosa segueix així, de les col·laboracions i del periodisme cultural i de les crítiques i dels articles, crec que m'hauré de dedicar a fer pizzas i a vendre-les. I el Carlo, que és una persona molt creativa, que jo amb ell havia sortit a dues sèries, doncs se li va encendre una llumeta i dic, ostres, això és l'inici d'un argument d'una comèdia que em posaré a escriure.
Molt bé. El Carlo també té alguna relació en el periodisme cultural, la crítica de cinema, o bé del món de les sèries...
Sí, el Carlo ve del món de les sèries, ve del món del stand-up, dels monòlegs, dels programes així d'entreteniment, d'escriure, és com un coco així, doncs, molt ben posat i amb moltes idees i amb molta, això, molta trempera i amb moltes ganes de fer coses, sovint amb el tamís aquest de l'humor.
Una curiositat que jo li comentava a la Conxita quan sortíem de veure la pel·lícula, no existeix la versió catalana?
No.
És en castellà, curiós, no? Perquè els dos actors són catalans, passa a Barcelona...
Sí, només hi ha la versió aquesta castellana.
Castellana, molt bé. Bueno, i la teva experiència, bé, no? Tu el que t'agrada és sortir a les pel·lícules, i una pel·lícula que parla del cinema dins del cinema, que surt al cinema és Girona, que tu estimes tant i que estàs molt sovint per allà fent aquests col·loquis amb gent que presenta pel·lícules, suposo que és un plus, no?
Sí,
quan t'ho van proposar.
Sí, i a més... un rodatge així entre amics i relaxat i entre col·legues i fer-nos bromes i intuir que estàvem fent això, una cosa no molt gran en el tema pressupost, però sí molt gran en el tema de fer això, homenatges, doncs, als clàssics de la comèdia, sense voler comparar, però amb aquest to positiu de Frank Capra, per exemple. Mm-hmm.
Sí.
Ningú aconseguirà, doncs, que deixem de tenir aquest somni, doncs, de fer aquestes pizzas tan divertides, sí. Per cert.
Sí, jo ho vaig dir, hòstia, el discurs aquest final de Judit Martín recorda molt a les pel·lícules de Frank Capra, no? Aquests discursos que hi ha fets per James Stewart, per exemple, no?
Exacte.
Sí, és molt, molt semblant. Bueno, i res, alguna cosa més que vulguis recomanar de Pizza Movies?
Doncs els admiradors, és que no em surten adjectius. Berto Romero i Judit Martín, no em surt un adjectiu que faci justícia a aquesta capacitat que tenen per fer comèdia. Són uns superdotats i posar-los els dos junts ja és un plus. I llavors els altres, doncs, ens encomanem d'aquesta comicitat i d'aquest talent, i el meu personatge en concret, doncs, té aquest toc diferencial de que passa completament dels seus possibles futurs caps, està al seu rotllo, i amb el meu, com que el meu mòbil té la funda de color groc, doncs de seguida es veu aquest senyor barbut i hi ha mulleres que passa de tot i mentre els altres estan escoltant.
Per això ho vas fer, no? Perquè la gent es fixessi en la persona que està parlant per mòbil, a l'únic que hi ha a l'escena, no?
Bé, ja t'he dit que va ser casualitat i Santa Guillermina doncs, ja li he agraït tantes vegades. Cada vegada que parlo amb ella li recordo. Dic, escolta, que està a punt d'estrenar-se aquella pel·lícula que va fer que el meu personatge tingués, per petit que fos, un toc així de distintiu.
Bueno, nosaltres no parlem habitualment amb directors ni actors, però sí que ens ha agradat en aquest cas que una de les persones que apareix, i apareix bastant, el Pere Vall, en aquesta pel·lícula Pizza Movies, ens fessi 4 cèntims de la seva experiència en aquesta pel·lícula que arriba aquest cap de setmana als cinemes de Barcelona. I tu avui també estàs presentant pel·lícules a una biblioteca, m'has dit abans, no? A quina biblioteca?
Sí, és a la Biblioteca Francesc Candel i un cop al mes doncs, presento una pel·lícula i fem col·loquis i sempre són pel·lícules relacionades amb el tema road movies, carreteres, desplaçar-se, moure's d'aquí a allà, a vegades per autopista, a vegades per tren, avions i tot això, i sempre cau algun western. I llavors el western que avui, d'aquí una estona, doncs comentaré doncs, amb la gent que ha vingut a veure'l és Los Comancheros.
Oh, home, que gran, que gran. Bé. Solament començant, la música d'Elmer Bernstein ja et posa los pelos de punta. Sí, és veritat.
És impressionant aquella...
Molt impressionant, sí.
La banda sonora d'Elmer Bernstein. I a més és que ja entres en la història.
I sense que surti cap imatge, si no sortissi, ja sabries que estaries dins d'un western, en aquesta música, no?
Sí.
Molt bé, Pere, doncs, molt agraïts per aquests moments que ens has parlat de Pizza Movies. Jack Taylor, un actor que suposo que tu també més o menys el tenies vist al cinema,
sí,
no?
Sí,
que ens ha deixat
sí,
99 anys, eh? A punt de fer 100.
Sí, i me'n recordo que una vegada, no sé en quines circumstàncies, vaig coincidir amb ell a Barcelona quan ja tenia ja com a 90 anys i escaig. I sí, clar, jo és que de petit volia veure les pel·lícules de terror que feia aquest senyor. Era un referent i, a més, amb aquest nom, treballant a la indústria espanyola, em cridava molt l'atenció.
Sí, bueno, suposo que no serien les pel·lícules de Jesús Franco, no? Que eren bastant fortetes, no?, per a l'època.
Home, les pel·lícules de Jesús Franco, quan ets adolescent, les vols veure, clar,
sí,
també.
Sí, en aquestes dobles versions que feia, no?
Sí, les versions light, les veu una mica només.
Sí, abans m'he escoltat part de la banda sonora de Mil Gritos Tiene la Noche,
sí.
On apareixia Jack Taylor, justament, juntament amb altres...
Sí. Mil Gritos Tiene la Noche és de les pel·lícules que més vaig perseguir veure. Més ganes tenia ja del pòster i tot això de Mil Gritos Tiene la Noche. Per què? Em preguntava jo de petit i fins que no vaig tatxar i dir, mira, en pista, doncs no vaig parar.
Sí, Juan Piquer Simón, el seu director, i actors internacionals com el Christopher George, Linda Day i altres, no? També va treballar en Milos Forman, a Los Fantasmas de Goya tenia un petit paper, no? És curiós.
Clar, el Milos Forman rodant a Espanya doncs, es va aprofitar doncs, de gent amb talent i que parlessin en anglès, clar.
La Novena Puerta, en Polanski també, no?
Sí.
Una llarguíssima carrera que va començar als anys 60 i ben bé fins fa uns 10 anys o cosa,
crec
que va fer alguna cosa en el Víctor Matellano, no?
Sí.
Bueno, doncs descansi en pau Jack Taylor. No sé si vols comentar alguna altra estrena així ràpidament del cap de setmana o de la setmana passada. Has vist Les Ovejas, Les Ovejas Detectives? No l'has vist?
No, però què tal?
Molt bé.
Sí?
Molt recomanable.
Jo vull riure. Pizza Movies ja l'he vista, doncs... Hauré una cosa per... Jo sempre vull riure, sempre ho dic.
Sí, doncs està molt bé, està molt bé. La pel·lícula
si
molt
fa
discreta.
Gràcia, doncs perfecte.
Sí, és molt humana, entre cometes, perquè parla d'ovelles, d'animals, però té aquesta part d'humanitat.
Molt bé,
Pere. Pues ara continuem aquí, en aquest cas escoltant la banda sonora de Les Ovejas Detectives i gràcies per la teva col·laboració.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Adéu.
Adéu.
La música de Les Ovejas Detectives se'n serveix ja per entrar a repassar estrenes que arriben aquest cap de setmana. En aquest cas, ja hem parlat amb el Pere Vall, que apareix fent diversos cameos dins de la pel·lícula Pizza Movies, una pel·lícula amb Judit Martín, Berto Romero, Jordi Soriano i diferents cameos, que té moments, no dic que no, el que passa que a mi em sembla una pel·lícula una mica fallida i que millor, a veure, per un públic acostumat a assistir i conèixer els crítics i veure els passes de premsa i anar al cinema a Girona, pot ser que més o menys funcioni, no? El que passa que és una pel·lícula, jo crec que és més de festival, el Festival DAO, on es va projectar, o el BCN Film Fest, o inclús de plataformes. No sé si per a un públic general la història que explica pot tindre... No és una gran comèdia per a mi, eh? En què té moments, per exemple, un repartidor de pizzas que arriba a un domicili i li diu, mira, a part tinc un llibre que he escrit jo dedicat a Stanley Kubrick i costa 10 euros, però te'l deixo per 5. Cosetes té, dins de la pel·lícula. El que passa que a mi pues no tenint em sembla una pel·lícula molt rodona. No?
Tenint en compte... qui ha escrit únicament un llibre en espanyol sobre Kubrick.
Igual és una indirecta, bé se sapigué, mai se sap, no? Sí que està la crítica de cinema de Cire de Fez ficada dins del guió d'aquesta petita pel·lícula que, bueno, podríem dir que és una pel·lícula entranyable i que, bueno, al Pere li ha agradat molt, lògicament, perquè sí, està ficat dins de la pel·lícula. A nosaltres no tant, però...
A veure
què tal funciona, no?
La idea està bé, però ja està, és la idea, s'acabó. Sí.
Jo crec que més donaria més per un curtmetratge, no? D'uns 40 minuts, possiblement, no?
La idea ja està. I, a més, a mi l'actriu aquesta se'm va fer insuportable.
Bueno, és una actriu molt de monòlegs, de teatre, de fer comèdia, no?
Avisa'm, perquè...
Jo és que tampoc l'he vist, realment. Sé que sortien alguns petits papers en aquella pel·lícula del Fantasma de mi mujer... sortia cap a la part final...
Vaja, una altra pel·lícula.
Que apareixia de policia, no?
Ah, és possible. No ho recordo, però... És que, de veritat, se'm va fer allò que l'hagués agafat i l'hagués estampat contra la paret. És que se'm va fer pesada.
Bueno.
I vaig dir-ho jo, dic, aquesta actriu no sé qui és, i em van dir, és una còmica que surt a TV3. Dic, ah, vale.
Tu no connectes massa amb les comèdies.
No, amb l'humor de TV3, gens. Tot això del Polònia, tot això em sembla una pallassada, però bueno.
Bueno, Pizza Movies pot agradar a determinat tipus de públic i és una cosa que bueno, té la seva estima, la podem apreciar,
no,
sobretot
és
per
això.
Gent que coneixem surten al cinema Girona, etc. No?
I també és això que, bueno, el Festival de Màlaga, no sé si allà a Màlaga... Això ho van agafar, allò dels crítics i tot això, i els periodistes. I... Home, també hi haurien crítics al Festival de Màlaga, imagino. Però, bueno, clar, no, és més cosa d'aquí, pel que tu dius, perquè sota el Girona i totes aquestes coses, no? I, bueno, això està bé. Mira, és el que té gràcia. Mm-hmm. No, i les pizzas també tenen la seva gràcia, la pizza de Psicosis, la pizza de... Jo reconec que no ho sabria fer,
No.
La pizza de Jurassic Park, en fi...
Bueno,
té la seva...
Aquí està. Bueno, també ens arriba una pel·lícula que es titula Hocum, és un terme en anglès que podríem traduir com patranyes sense sentit, conte. És una petita pel·lícula que es ve en producció irlandesa. Els actors no són massa coneguts. L'Adam Scott és un actor que l'hem pogut veure a alguna que altra sèrie de televisió. I és la història, en aquest cas, d'un escriptor, més o menys d'èxit, viu als Estats Units, és nord-americà, els seus pares van morir, té les cendres a casa seva i un dia remenen coses a casa seva, troba una postal amb una fotografia de la seva mare i darrere veu una nota d'un hotel d'Irlanda, no? On es veu que els seus pares van passar el viatge de noces i ell pues, se'n va allà perquè vol... per s'enterrar d'alguna forma en un lloc que ells van ser feliços, les cendres dels seus dos pares arriben a aquest lloc, que és un petit hotel d'aquests una mica macabre, una mica ja està buscat. No és exactament com el del Resplendor, perquè és molt més petit, és una posada de poble al costat d'un bosc, i allà quan arriba, pues, lo primer que sent és un home gran que està explicant a dos nens petits que en aquella part de la civilització irlandesa hi ha històries de bruixes que...
Però això tot arreu, ja, sí. Històries de bruixes.
En aquest cas, que encandila i notissa a gent per encadenar-los i portar-los a un lloc que realment ningú estimaria anar, no? I ell retreu una mica aquest home que li explica uns nens petits aquesta història tan terrorífica, però també li diuen que en aquest hotel hi ha una suite nupcial que està tancada, no està disponible perquè allà se suposa que està habitant aquesta bruixa, no?
Quina por.
I bueno, en un moment donat desapareix una empleada de l'hotel i ell comença a investigar al costat d'un home gran que viu en una furgoneta en aquest bosc. Intenta investigar, intenta com sigui entrar en aquesta suite nupcial, i quan entra, tota la segona part d'aquesta pel·lícula és dins d'aquesta suite nupcial, on bueno, hi ha susto darrere susto, cops d'efecte, molts cops d'efecte musicals i també a nivell visual, una pel·lícula fosca, dramàtica, per lo que troba aquest escriptor dins d'aquesta suite nupcial, la bruixa que apareix en un moment donat... És tot això, no? És una pel·lícula de terror gòtic i amb bruixes de per mig. Correcta, podríem dir. Tampoc una pel·lícula molt, molt destacable. Ara parlarem d'Un hijo, que sí que ens ha agradat bastant més aquesta pel·lícula, però abans de tot escoltem una música composada per la Celtia Montes, que és aquesta compositora que fa temps que fa bandes sonores, inclús ha guanyat un Goya per aquella pel·lícula del Buen Patrón, que era la banda sonora.
Sí, és cert, sí.
No. I en aquest cas escoltarem la banda sonora de Mi Soledad Tiene Alas, dirigida per Mario Casas i protagonitzada per el germà Òscar Casas, i és Mi Soledad Tiene Alas el seu tema principal. Thank you. Celtia Montes, aquesta compositora, que crea bandes sonores bastant interessants, sobretot de contingut molt atmosfèric, podríem dir. Ara l'hem escoltat en una pel·lícula del 2023, la seva música per Mi Soledad Tiene Alas, però ara aquest divendres ens ha arribat la seva darrera banda sonora, que l'ha fet per la pel·lícula Un Hijo, dirigida i amb guió per Nacho Lacasa, que és el seu debut com director. I al repartiment tenim Macarena García, Hugo Silva, Ian Cortegoso, que és el nen petit, protagonista de la història.
Sí, bueno, explica.
Ja me'n donava pas a tu, si volies parlar tu.
Sí, bueno, però a veure, tu digues i després jo continuo, vinga.
Vinga, va. És un nen de 8 anys.
8 anys, sí.
Sí, se suposa que els pares estan separats perquè la mare és hostessa de vol i s'ha anat a treballar a Dubai i li costa molt tornar, en aquest cas, suposa que és, no sé quina població és, Múrcia o algun lloc d'aquests, no?
Sembla Andalusia, perquè sí. Alguns parlen, sembla andalús, però no diuen mai on és.
És una coproducció hispano-portuguesa.
Sí, però portuguesos no sé si...
I surt un tramvia, con lo qual no sé exactament. Però bueno, és lo de menys. Llavors aquest nen, Mary Poppins, té bastant, bastant relació amb la seva història.
No sé, seria curiós llegir la novel·la.
Sí, perquè al principi ve una obra de teatre on Mary
l'obra
Poppins...
L'obra de teatre que deu ser l'obra de teatre que hi ha musical de Exacte. Mary Poppins, que bueno, aquí no s'ha fet, eh? A Madrid no ho sé, però aquí no s'ha fet. A Londres i a Nova York sí. Bé, el nen està obsessionat per aquest personatge.
Sí, perquè l'actriu que protagonitza l'obra, que el rep al camerino amb la mare i el pare, li diu que dient la paraula supercalifragilisticoespialidoso pot arreglar coses que, perquè sigui, ell considera que es tenen que arreglar, no? I ell s'obsessiona una mica en aquest tema, no?
Sí, a veure... Quedi clar que la paraula ve de la pel·lícula, no ve dels contes de Mary Poppins. En els contes de Mary Poppins la paraula aquesta no existeix. I també en la pel·lícula no diuen que sigui màgica, sinó que diuen que és una paraula que es té que dir quan no saps què dir. Bueno, sí que ho va inventar això, suposo que els guionistes. I bé, doncs, suposo que tampoc se sap, suposo que la mare és aficionada a aquest personatge, a la pel·lícula, suposo. I llavors, doncs, és això, que li transmet al nen. Però el pare no està d'acord amb això. Perquè no. Ja es veu al principi, quan tu, el que tu dius del teatre, que el pare fa una cara... Encara no ha passat res, però ell no està d'acord amb que el nen vagi per aquest camí, diguéssim, no?
Ja, sí, perquè inclús l'actriu li regala el barret que porta l'obra de Mary Poppins.
Bueno, perquè se suposa que la mare la coneix.
Bueno, pues llavors arriba el moment de l'escola, un professor que en un moment donat a classe pregunta als nens que volen ser de gran.
És una professora.
No, és un professor el que pregunta als nens que volen ser de grans i ell, quan li toca el torn al protagonista, diu que ell vol ser Mary Poppins.
Però fica el que diuen els nens. Un vol ser milionari i no treballar. Un altre, influencer. O sigui, ningú diu una professió normal.
Infermera, professor...
Te'n dones compte? No.
Bueno, suposo que és la realitat de nens d'aquesta edat de 8-9 anys.
Sí, o més grans, perquè, bueno, en fi... ningú diu una professió normal.
Ja, ja.
Bueno, després la nena aquella...
La nena aquella vol ser princesa.
Sí, fixa't tu. Bueno, llavors, bueno, a partir d'aquí doncs hi ha el problema, perquè diuen, bueno... Clar, jo també crec que el pare també està, bueno, a part d'això està recelós, perquè el pare és un home com molt, molt masclista, li agrada molt les coses d'home, perquè juga al rugby, és molt així, no? I veure que el nen és tan delicat, no li agrada gens, suposo que potser també pensa que pot ser d'aquests nens que volen ser nenes,
ell
això no ho suporta, no?
I aquí en aquest col·legi entra en acció una orientadora, psicòloga, una noia jove.
Jo no havia sentit mai allò d'orientadora, eh? És la primera vegada.
Sí, suposo que són paraules que s'utilitzen per no dir psicòloga, no?
I per què no?
No ho sé. Aquesta noia està treballant, fa suplències, i en aquest cas el titular està de baixa i ella és la que s'encarrega quan el professor li comenta aquest cas, no? Mira't l'expedient, a veure si pots rebre aquest noi. I, bueno, en aquest nen estableix una molt bona relació la psicòloga i el nen. nen, estableixen a través de dibuixos que li porta ell, ella va interpretant una mica el que és la seva vida, no?
A veure, també t'he tingut que dir una cosa. Aquests dibuixos, per un nen de 8 anys, jo els veig molt, molt infantils. Aquests dibuixos són de nens de 4 o 5 anys, però bueno, això a part, jo els veig molt justets. Però bueno, sí, clar, és que això sempre s'ha, bueno, sempre s'ha fet. A través d'un dibuix que et faci un nen, pots entendre moltes coses. Si tu li dius, dibuixa amb la teva família, segons com dibuixen, pots saber què li està passant. O sigui, això no és res, no és res de l'altre món, no? Però bé, ell també, com que li falta la mare, també li agafa carinyo amb aquesta psicòloga.
Sí, hi ha molt bona química entre ells dos. Primer, que la Macarena García és una noia molt, molt guapa, molt, i que transmet molt les seves mirades i el seu somriure com una pau, una tranquil·litat de cara al nen. No? I el nen està increïble, es diu Ian Cortegoso, no sé exactament, és el seu proper, primer paper, però realment té una molt bona dicció, se l'entén bastant bé en general.
Sí, el nen potser una mica massa espavilat.
Massa resaviat, sí.
Sí, una mica massa. Però ella, bueno, clar, al nen li falta la mare i d'ella no sabem res, probablement no té fills tampoc, i s'encarinya molt amb el nen i s'ho pren com una cosa personal que vol
saber.
Bueno,
és una pel·lícula en el rerefons d'aquestes pel·lícules realistes que tant fa actualment el cinema espanyol, de noies o nois adolescents, els seus pares separats, si hi ha violència de gènere o no n'hi ha. En aquest cas ve a ser el mateix, pares que se suposa que estan separats, el pare és molt, sembla amargat, sembla un home
que ja
té problemes laborals.
Ja es veu una mica violent.
Bastant.
Al principi. Suposo que perquè no vol això, que la mare, el nen li transmeteixi coses de nena, que serien de nena. No li agrada gens. I bueno, perquè és un, ja ho veiem com és. També es veu que fa boxeo, perquè hi ha un moment que diu, i tu pare, diu, ha ido a boxeo. O sigui, fa coses molt d'home, diguéssim. I llavors, doncs és això, el nen troba aquesta noia que és molt dolça, és molt carinyosa, és molt simpàtica, a més amb ell té molta paciència, mai li porta la contrària, sempre li diu, oi, que bonito, i tot. I clar, el nen doncs, també s'encarinya amb ella, no?
És una pel·lícula molt sensible i molt humana. Jo la recomanaria molt, eh? M'agrada força.
A mi també em va d'això, que amb ella també a l'escola es porta molt malament, perquè ella està fent una substitució, però està fent una feina, i quan ve el titular, ella com si no hi fos. Això també és una cosa que passa, eh?
I tant.
Que passa.
I tant, i tant.
I, bueno, pues en aquest... Sí, pues té coses que realment pots identificar, no? Quin tipus de persona és... I potser sí, ja dic, el nen potser el veig una mica massa repipi, però ho fa bé, ho fa bé.
Ho fa molt bé i és molt sensible a la seva història, que anem esdevinant de mica en mica el que li està passant a ell i al pare, i fins a arribar al final, que també retroba una altra vegada el personatge de Mary Poppins. La recomanem, Un hijo, eh?
Sí,
totalment.
Sí, està
jo crec
bé,
que és la millor pel·lícula de la setmana.
Sí, però no sé si funcionarà. No sé, però
possiblement.
Bueno, ja ho anirem seguint, perquè jo sempre em fixo a veure les pel·lícules que fan als cinemes i així si funcionen o no.
Bueno, pues ara us deixem a Jennifer López. Ha estrenat una pel·lícula que és un musical basat en un llibre que es va publicar l'any 1976 a Argentina, El beso de la mujer araña, i aquí està el tema titulado Give Me Love.
If you want to keep me looking in your direction. Let's make love. It's like giving to the needy, and I don't mind being greedy. Come on, Chico, please be speedy and bring me. A coward, that's true, I suppose.
Give me love.
But all I want is beauty.
El beso de la mujer araña arribat també aquest divendres, dirigida per Billy Condon, que és una adaptació de l'obra de teatre musical que es va estrenar a Broadway i es va estrenar als anys 90, perdó, música de John Kander i Fred Webb, un musical molt a lo Broadway, l'estil de les cançons. La novel·la era una novel·la escrita per Manuel Puig el 1976, que ens parla de la dictadura argentina, de dos presos homosexuals, de la forma com un d'ells somia amb la dona aranya, i que també es va fer una pel·lícula del 1985 dirigida per Héctor Babenco, en Raúl Julia, Sonia Braga i William Hart. Ara arriba aquesta versió musical a la cartellera. Esperem que tingui una mica d'èxit, perquè ja sabem que moltes vegades els musicals no funcionen.
Quasi mai. Hi ha hagut musicals que han estat molt bé i no han funcionat gens,
També ha arribat Jugada Maestra, una pel·lícula que es titula realment How to Make a Killing, com realizar un assassinato, i que ve d'una pel·lícula anglesa de l'any 1949. És bastant curiós, no?, que es faci un remake.
Jo la recordo més o menys haver-la vist per televisió, però fa molts anys. Però sí, sí que l'havia vist, però fa molt de temps.
La película es 8 sentencias de muerte.
Sí.
El director Robert Hammer, un director no massa conegut, la Ealing, que és la productora anglesa.
Sí, eren aquelles de la Ealing, sí, exactament, sí, sí.
Dennis Price és el protagonista, que aquí interpreta en aquesta Jugada Maestra Glenn Powell. I Alec Guinness interpretava els vuit hereus que van ser assassinats.
Sí. Ho recordo vagament, però ara que ho dius, sí. Sí, sí,
era... A l'Índia és que sempre li agradava això de disfressar-se.
Eren aquestes pel·lícules que antigament feien un dia a la nit i, bueno, blanc i negre, la tele era en blanc i negre, la pel·lícula suposo que també, no ho sé. Però jo tinc el record, sí, d'haver-la vist en blanc i negre per la televisió, però igual fa 40 o 50 anys. Però sí, era curiosa perquè, bueno... sí, és curiós, això ho podrien haver mantingut, però clar, és difícil ara un actor que faci tots aquests papers.
En aquest cas, John Patton Ford és el director, Glenn Powell el protagonista i productor també, Margaret Qualley i Jessica Henwick, i en un petit paper Ed Harris, no?, en aquesta història, que comença amb una presó, veient un condemnat a mort que li queden 4 hores per que li sigui aplicada aquesta sentència, arriba un sacerdot i ell comença a explicar la seva història. No? El personatge és el personatge de Glenn Powell, que es veu que és fill d'una hereva d'una gran família multimilionària,
clar,
de molts.
I ja comença per aquí, perquè no es casa, però bueno, sí. Igual si llavors ja no hi ha història.
Que amb 18 anys, quedant embarassada, el pare la fot fora de la casa i ella té que guanyar-se la vida com pot. No? Llavors... va perdent els pares, es queda sol a la vida i quan és més gran...
El noi, també el pare de la criatura, també es mora i ella es queda sola. Sí.
Es queda sol.
Amb el nen.
El noi, el protagonista, es queda sol finalment la solució que se li ocorreix és jo puc arribar a heredar tota aquesta mega fortuna d'aquesta gent si van desapareixent dins de tota l'escala d'hereus els que van davant meu, no? Jo sóc el darrer, però hi pensa això i...
Clar.
Aquesta història que és una història, una pel·lícula molt distreta, no?
Sí, li va sortint bé tot, no t'ho creus res, però li va sortint bé tot, inclús ja, ell, el personatge aquell que li don feina i tot això, el respecta. Perquè,
és
el veus?
Seu tiet, sí, és ser familiar.
Sí, ell no li vol fer res, perquè a més veu que és una bona persona i que li ha donat feina i tot això, no? O sigui
però
que,
dintre, els altres que va coneixent són bastant idiotes, quasi tots, no?
Dintre de tot té els seus sentiments, no? També està enamorat de la noia, d'una noia que coneix, però clar, tot no pot sortir bé.
No, exactament, per això està en aquell moment a la presó a punt de ser sentenciat, de complir la sentència de mort, no? I, és una comèdia negra, podríem dir, molt ben portada.
No és avorrida. No. Home, no creu res, però no és avorrida.
I Glenn Powell, que és un actor que també és...
Que és fàcil matar la gent.
Bueno, depèn com, esclar, si no et pillen, no?
Perquè, a més, tot aquests verís que posa, tot això, d'on ho treu?
Glenn Powell és un actor que té bastant carisma darrerament, no para de treballar, a fer tipus de comèdies, de pel·lícules d'acció, no? I, seria, suposo que el nou galant de moda del cinema, no? Pues res, recomanem Jugada Maestra, recomanem Un Hijo, una pel·lícula espanyola, i El Beso de la Mujer Araña no l'han pogut veure, però entenem que si us agrada el cinema musical i heu sentit alguna de les cançons que hem pogut escoltar avui a Cinerama, pues, a millor és la vostra pel·lícula, per què no? I si et sembla, ja ens acomiadem.
Ah, sí, sí.
El Festival de Cannes ja està, en plena ebullició.
Ah, sí, a més, jo no ho acabo d'entendre, això del Almodóvar, però perquè la pel·lícula ja, aquí ja fa mesos que està estrenada.
Aquí sí, però a nivell internacional no.
No, però
és raro que
jo
opti la Palma d'Or, no?
Pensava que els festivals, sobretot, home, jo no et dic el festival del BCN, que és un festival petit, però jo pensava que el Festival de Cannes, que és el més prestigiós del món, perquè és el festival dels festivals, de tot el món, jo pensava que les pel·lícules tenien que ser inèdites, però es veu que no.
Bueno, ja està Almodóvar, està Rodrigo Sorogoyen, hi ha tres pel·lícules que poden emportar-se a la Palma d'Or i també una altra pel·lícula catalana que també està dins de la Setmana de la Crítica. Nosaltres tornem d'aquí 7 dies i us deixem una altra cançó interpretada per Jennifer López i Diego Luna del Beso de la Mujer Araña.
An everyday man wants an everyday life, in an everyday house doing everyday things with an everyday wife. And every day he hurries home, hands up his everyday hat, and finds his everyday dog running straight to his arms for his everyday pat. And the everyday thought his everyday head, he's off time to play house with his everyday spouse in their everyday bed. Yes, they're an everyday pair in every way, except you don't find love like theirs every day.
Every day kiss
as they turn out the light,
as they turn on the light,
should a assure you, my friends, it is rapture that ends everyday night.
They're like the couple next door, you'd have to say.
Except you don't find love like this.
You don't find love like that.
You don't find love like theirs every day. Every day, every day.
Som el Jardinet dels Gats, una associació que té cura dels gats i gates de carrer i abandonats a Ciutat Vella.
Si t'agrada el món felí, visita la nostra web, eljardinetdelsgats.org. Segueix-nos a les xarxes socials. Hi ha moltes maneres d'ajudar.
Acollint,
adoptant,
apadrinant o col·laborant en productes solidaris. Us esperem.